Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda, benvinguts a una nova edició de l'Esports 14, programa d'avui dimarts, 26 de maig del 2026, una nova cita amb els esports a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Mitja hora per davant, que dedicarem a repassar el que donaven de si els primers partits de les semifinals del play-off d'ascens a tercera catalana. També ens farem ressò d'aquest Barça-Noia, tercer partit de la sèrie dels play-off pel títol a l'Hockey Lliga, tercer i definitiu entre Barça i Noia. Qui guanyi aquest tercer partit aconseguirà el bitllet per les semifinals. Per tant, un duel molt decisiu que viurem avui a 8:45 del vespre al Palau Blaugrana. Tindrem tot seguit també la veu d'algun dels protagonistes de l'equip sadurninenc. I també avui parlarem de la presentació de la 44a edició del torneig d'hoquei base de l'Enxaneta.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:45 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs comencem el programa d'avui i el que us prometíem al sumari, doncs us ho oferim. Comencem parlant d'aquest play-off d'ascens a tercera catalana de futbol, un play-off que vivim especialment des del grup 28 de quarta catalana, però també, evidentment, parlem del Gelida del grup 26, un Gelida que, això sí, en el primer partit, en l'anada de les semifinals, va perdre per la mínima, va perdre per 0-1 contra el Vallirana. Per tant, aquest cap de setmana, en el partit de tornada, l'equip d'Isaac Bustamante, que intentarà aixecar el resultat per aconseguir així la classificació per la final. Un Gelida que en la Lliga ho havia treballat fins al final, potser els últims resultats no portaven tampoc a l'optimisme, ja que l'equip s'havia deixat molts punts en aquest tram final. Però bé, de moment, doncs, aquesta promoció que segueix endavant i els gelidencs, doncs, amb molta vida encara, amb moltes opcions de poder assolir la classificació per la final. S'ho jugaran diumenge a les 7 de la tarda al camp del Vallirana intentant aixecar el 0-1 en contra que van encaixar en l'anada. I anem també al grup 28. Aquí sí, màxima emoció amb quatre equips de la comarca, quatre equips al penedesencs que ja s'han vist les cares durant la Lliga i que ara tornen a lluitar, però ho fan per un objectiu diferent, com és l'ascens de categoria. En una de les eliminatòries, martinenca Puigdalba. Vèiem la victòria del Puigdalba, que aconseguia així deixar enrere la derrota de la setmana passada justament contra la martinenca per 1-4 a casa. Una victòria per la martinenca que en aquell moment li donava la classificació per aquesta promoció que arrencava el cap de setmana i que en el primer partit, en el d'anada, martinenca 0, Puigdalba 2. Gols d'Izan Carrizo al 44 i Aitor Salado al 45, just abans de l'expulsió d'Isaac Martorell, que deixava amb un home menys a l'equip visitant, a l'equip d'Antoni Colomer, que tot i estar amb un home menys, doncs aconseguia mantenir aquesta renda, aquest 0-2, que serà molt valuós de cara a la tornada que es disputarà aquest dissabte a les 6 de la tarda. Aquí, el Puigdalba, que jugarà la tornada a casa amb un avantatge força important. Un partit intens, però això sí, que el Puigdalba va tenir més encert, la martinenca amb oportunitats per poder ja amb 0-2 retallar diferències no ho va aconseguir i al final la victòria del Puigdalba va ser inamovible. Anem a escoltar la veu d'alguns dels protagonistes. Comencem pel tècnic del Puigdalba, Antoni Colomer.
Bé, amb Antoni Colomer, entrenador del Puigdalba, victòria per 0-2 al camp de la martinenca en aquesta primera part de l'eliminatòria. Us esperàveu aquest resultat?
Bueno, veníem de perdre la Lliga a casa contra ells 1-4, no? Fent una desastrosa primera part. El que buscàvem era tornar a agafar aire, tornar a ser nosaltres, agafar sensacions, i bueno, sabíem i teníem clar el que teníem de fer. Hem entrenat perfecte dimarts i dijous i ha sortit com tenia de sortir, no?
Dos gols pràcticament a les acaballes de la primera part, també una targeta vermella per pel vostre conjunt, és a dir, que heu jugat amb inferioritat numèrica tota la segona part. Com ho heu fet, no? Per, o què li has dit a la mitja part als jugadors per intentar combatre la situació?
Exercici de supervivència. Sabem que és una eliminatòria de 180 minuts, hem jugat els primers 90, els ens hem emportat nosaltres, però igualment queden 90. Al final no es diu blat fins que estigui el sac i ben lligat, i queden 90 minuts i tenim de tornar a plantejar el partit de nou perquè la setmana que ve tornar-lo a intentar guanyar.
Perfecte, per tant el missatge a l'equip és de peus a terra, no està feina feta, queda la segona part, per tant no us confieu, és un resultat, com valors el resultat? Amb avantatge, però tot i així, segons ens indiques, doncs no està tot fet, no?
El valoro bé per l'esforç de l'equip, no? Veníem d'estar tocats, veníem de perdre la Lliga, veníem de tindre un cop dur moralment i sabíem que ens teníem d'aixecar, no? És una pedra per aixecar-nos, encara no està fet, però hem ficat la primera pedra, no? Queda una pedra més i la setmana que ve per totes.
No sé si coneixes ja el resultat de l'altra eliminatòria, Sant Cugat 1-Montjuïc 3, si no m'equivoco, una mica com valores també aquests possibles rivals, no?, en una hipotètica final?
Bueno, jo ara només estic concentrat amb la Martinenca, amb els 90 minuts que queden al Coliseu, una casa nostra amb la nostra afició, i a veure què passa.
Doncs màxima concentració de l'equip del Puig d'Alba per intentar assolir la classificació, mantenir aquest 0-2 de l'anada. Per l'altre costat, tenim una martinenca que intentarà donar-ho tot en la tornada, amb el precedent de fa només dues setmanes, aquesta victòria que comentàvem per 1-4 contra el Puig d'Alba en l'última jornada de Lliga, amb una situació diferent, amb l'obligació d'intentar aixecar el resultat, aquesta pressió extra, però bé, amb ganes de donar-ho tot. Ho explicava el capità de l'equip, Joan Castillo.
Bé, doncs amb Joan Castillo, capità de la Martinenca, una mica quina valoració feu d'aquesta primera part de l'eliminatòria que no ha anat com us agradaria a vosaltres, no?
Doncs bé, nosaltres hem fet, jo crec que la nostra feina, ens hem sigut dos errors bastant greus, la veritat, i ens ha costat sobretot la segona part, ja que s'han tancat bastant enrere, però ells han fet la seva feina, amb un menys, i nosaltres no hem pogut encaixar. Però traiem algo positiu, i és que anem més forts cap a la següent partit i a intentar-ho treure.
A la segona part, jugat amb superioritat numèrica, no heu pogut aprofitar del tot, no sé què us ha dit l'entrenador a la mitja part per intentar doncs, aprofitar aquesta superioritat.
Doncs bé, llàstima, tota la raó, teníem la superioritat, però bueno, hem intentat jugar per bandes, sí que és veritat que ens ho ficàvem molt difícil, ens apretaven 1-1, molt a prop, i bé, hem intentat penjar pilotes, l'únic és que el porter molt atent, i la defensa també, tirant aquestes pilotes fora i fent-nos córrer molt enrere. I molt bé, la veritat, molt ben treballat pel part del Puigdalba.
Bé, precisament fa, no cal anar massa lluny, fa una setmaneta visitàveu el municipal de Puigdalba, en aquell cas guanyàveu per 1-4, amb el mateix resultat en aquest segon partit de l'eliminatòria seríeu finalistes, no? Una mica entenc que aquest precedent us ajuda a continuar endavant, no?
Doncs bé, sí que és veritat que aquest últim resultat ens ha anat bastant bé, però sobretot el que hem de fer és mirar el següent partit, serà completament diferent, nosaltres ho sabem i ells també.
No sé si heu rebut alguna indicació de l'entrenador, algun missatge d'ànim per intentar capgirar aquesta situació?
Doncs sí, hem rebut missatges d'ànims. L'entrenador estava molt eufòric aquí a la zona de la grada, ajudant-nos, animant-nos, i bé, ja ho veurem la setmana que ve.
Doncs ja ho veurem la setmana que ve, exactament. Així serà, després d'aquest partit de tornada que repetim, serà el dissabte a les 6 de la tarda, al Puigdalba Martinenca. També tindrem partit de tornada a l'altra eliminatòria entre Monjos i Sant Cugat Sesgarrigues. En aquest cas, la tornada serà diumenge a les 6 de la tarda, després del triomf a l'anada dels Monjos per 1-3 a Sant Cugat. Un partit amb una dinàmica potser força diferent al que ja comentàvem abans. El Sant Cugat es va avançar primer al marcador, amb gol al minut 19, que doncs, ja donava aquest avantatge mínim que es va mantenir fins ja arribat a la segona meitat, a l'1-0 de Jofre Mañé. Al segon temps, els Monjos es van retrobar amb el gol, van trobar l'encert que els va mancar a la primera meitat, també van reaccionar, van oferir una millor versió, i aquesta es va traduir també amb gols. Al 49, Anuar Isialiun, autor d'un doblet, perquè ja després faria el tercer gol, després del segon, obra de Daniel Bravo al minut 79, i ja, com dèiem, el temps afegit tornar a marcar Anuar per fer l'1-3 definitiu. Aquí també renda de dos gols, important per l'equip de Salva Rojas, que analitzava així la victòria del seu equip.
Estem amb Salva Rojas, entrenador de l'equip dels Monjos. Victòria amb el partit d'anada bastant contundent sobre l'equip del Sant Cugat.
Sí, contents per la victòria, contents pel resultat i, bueno, ara falta rematar-lo a la tornada.
Està tot fet ja?
No, això és falta la segon final i nosaltres hem d'anar a guanyar.
El resultat de 3-1 a la segona part ha sigut molt superiors a l'equip local.
Sí, la segona part hem sigut superiors, jo que hem tingut la posició de pilota, hem creat moltes ocasions i la primera han començat bé fins que ells han marcat el gol. Després han marcat el gol ells i ja hem volgut jugar a joc directe, bueno, un joc que no sabem i bueno, jo suposo que a nivell dels nervis i tal. I la segona, bueno, pues hem parlat, hem rectificat coses i bueno, s'ha vist els monjos que és i que volem.
Que indica que en els primers 45 minuts no hi ha hagut ni una sola targeta i a la segona tampoc per tensió amb el joc, més aviat ha sigut per protestes. Ha sigut un partit amb falta de tensió?
No, jo crec que la primera... Bueno, jo crec que l'àrbitre ha fet bé. Vull dir, deixava jugar, ell veia que hi havia contacte, però bueno, que es anava a pilota, vull dir, jo a l'àrbitre estic content i bueno, les targetes que ha tret jo crec que han sigut clares, tant per un costat com per l'altre i a vegades també per protestar, que són les que aquestes que s'han d'estalviar.
Vols fer una crida a la gent dels monjos pel partit de tornada?
Sí, els animo a que vinguin al camp, que estiguin allà animant a tope i que intentarem bueno, tornar a guanyar per ells.
I l'altra cara de la moneda, el Sant Cugat Sesgarrigues, un equip que ha acabat la Lliga també amb una ratxa molt positiva, al igual que els monjos, tots dos arribaven a més de 10 partits sense conèixer la derrota. Aquí, doncs, un dels dos que va caure va ser el Sant Cugat, que ara tindrà la segona oportunitat aquest proper cap de setmana. Com comentàvem, doncs, el diumenge a les 6 de la tarda al Camp dels Monjos. Monjos, Sant Cugat Sesgarrigues. Abans d'això, les paraules de l'entrenador santcugatenc Xavi Estudillo.
Estem amb Xavier Estudillo, entrenador de l'equip de Sant Cugat. Un càstig a la segona part potser excessiu, no?
Bueno, la segona part ens han faltat cames, ens han faltat gent, ens ha faltat energia i ells són un gran equip, sí que crec que bueno, ha sigut molt disputat, ha sigut molt renyit, sí que és veritat que ells han tingut més, i al final, els 10 últims minuts, pues, bueno, ens ha castigat. No sé si massa, però sí que ens ha castigat, sí.
Una primera part jugada amb poca tensió, diria jo, per part dels dos equips. No hi ha hagut targetes, una miqueta estrany per tractar-se d'un partit de play-off que t'hi jugues molt. Les targetes de la segona part encara han sigut més per discutir que no per tensió amb el joc. Això demostra que ha faltat intensitat al partit?
No, jo crec que els dos equips teníem clar que avui no acabava res, o sigui, queden dos partits i un altre partit i és llarg. Nosaltres ho parlàvem a la banqueta, targetes, a mantenir el cap a fred dintre de la tensió competitiva, però bueno, això que no ens perjudiquéssim nosaltres sols amb accions una mica evitables. Crec que bueno, ha anat més per això entre els dos equips, jo suposo que els monjos lo mismo.
Doneu per resolta l'eliminatòria o teniu coses a dir?
No, queden 90 minuts durant bastant de temps. Jo crec que sobretot la primera part i l'inici de la segona han demostrat que l'equip pot fer mal als monjos, que pot ser ofensiu, que pot generar ocasió. Llavors anirem allà. Ara sí que sí, no tenim res a perdre. Això bueno, pot ser bo o dolent. Anirem allà a competir, a veure el que ens dona. Segur que durant els 90 minuts, en algun moment, estarem dintre de l'eliminatòria. Són dos gols, amb un estàs dintre, o sigui que lluitarem fins que ens doni el temps.
Recuperes efectius de cara al proper partit?
Ojalà, veurem, no ho sé.
Doncs tot dit. Aquest cap de setmana, els segons partits, les tornades, dissabte a les 6, Puigdàlba, Martinenca, i diumenge a les 6 de la tarda, al Monjos Sant Cugat. La setmana que ve us oferirem al canal de YouTube de Penedès Televisió els partits sencers per poder recuperar el que passi en aquests duels. També al llarg d'aquesta setmana podeu anar recuperant també les anades per gaudir de tota l'emoció d'aquests primers partits. Unes tornades de semifinals importants també per la configuració del sorteig i el quadre de competició d'una nova edició de la Copa Ràdio Vilafranca, que tindrà el seu sorteig el dilluns de la setmana que ve, el dia 1 de juny. Així acomiadem nosaltres el maig i donem la benvinguda al mes de juny amb el sorteig de la Copa Ràdio Vilafranca, la presentació a les 8 al Centre Cívic de Sant Pere Molanta, i a 8:45, doncs, el sorteig del quadre de competició, un sorteig que, a més, podreu seguir en directe a través de la sintonia de Ràdio Vilafranca, repetim, a partir de 8:45 del vespre. Tindreu el sorteig en directe i també, doncs, la veu dels protagonistes, totes les reaccions en calent després de conèixer els emparellaments. Important serà veure el que passi en aquest play-off, en aquests partits d'anada i de tornada, per saber els equips que queden fora de la promoció i, per tant, poden disputar la Copa d'enguany. Ho anirem seguint. Nosaltres ara fem una pausa i tornem tot seguit.
Arriba el moment més esperat de la temporada. La 15a Festa del Futbol Català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
Doncs seguim, quan passen 5 minuts de 2:45 del migdia. Toca parlar ara d'hoquei patins, toca parlar dels tercers i definitius partits dels quarts de final del play-off de l'Hockey Lliga, que es disputen avui a 8:45 del vespre, els tres en horari unificat. Un d'ells és el Barça-Noia, una sèrie que arriba també empatada, evidentment, com les altres dues, amb un Noia que el dissabte va aconseguir guanyar el Barça per 6-3 a l'Ateneu en una gran actuació dels homes de Carlos Cortijo, que ja en el primer partit al Palau Blaugrana van cobrar molt dignament, només per 2-1. Van tenir oportunitats de, en els últims instants, poder signar l'empat a 2. No va poder ser. El primer punt anava pels blaugranes, però en aquest segon partit era els sadurninencs els que s'emportaven la victòria. Per tant, sèrie empatada a 1, i qui guanya avui el tercer i definitiu partit es classificarà per les semifinals, on ja espera el Liceo. Per l'altre costat del quadre, el rival de Barça o Noia sortirà de la sèrie entre Igualada i Voltregà. Un partit que també es disputa avui, com dèiem, a 8:45, Igualada-Voltregà, a les Comes, i el Calafell rebrà el Reus Deportiu al pavelló Joan Ortoll. Per tant, demà ja coneixerem els tres equips restants que se sumen al Liceo com a semifinalistes del play-off. El Liceo, que va superar el Lleida en els dos primers partits, dues victòries pels gallecs, que ja dissabte es classificaven per aquestes semis. Ho seguirem de ben a prop. Demà també ens farem ressò del que passi en aquest Noia-Barça, igual que la resta de partits, Barça-Noia, millor dit. Ara anem a escoltar la veu del tècnic de l'equip sadurninenc, Carlos Cortijo.
Para competir en el Palau contra este Barça tenemos que hacer un partido perfecto. No olvidemos que son los actuales subcampeones de Europa, los actuales campeones de la Hockey Liga. Por lo tanto, tendremos que hacer un partido perfecto y luego tener ese puntito de suerte. Clave del partido, bueno, durante el partido pueden pasar muchas cosas. Estaríamos emocional, creo que muy importante. Y no salirse del plan, Y luego tener ese puntito de, no sé si suerte, o ese puntito de acierto en los momentos clave del partido. Vamos a intentar minimizar todas las virtudes que tiene el rival, que son muchísimas. Y bueno, como te decía antes, llegamos con confianza, ya nos hemos demostrado que podemos competir en el Palau. Ahora nos falta dar ese pasito de ganar el partido que soñamos con que pueda darse. Arriben bé, preparats per competir al màxim al Palau. Físicament arriben bé, tots els jugadors disponibles i mentalment molt forts. amb molta confiança.
Doncs tot dit, veurem si el Noia té sort en aquest tercer partit i pot lluitar fins al final aquesta classificació per les semifinals. Demà us ho explicarem. També volem recordar que aquest cap de setmana arrencaran els play-offs d'ascens a l'Hockey Lliga. Tant Manlleu com Patí Vilafranca lluitaran per aquesta última plaça d'ascens. El partit d'anada dissabte a les 4 i 5 de la tarda. Manlleu, Patí Vilafranca, el podreu seguir en directe a través de la sintonia de Ràdio Vilafranca, també per les pantalles de Penedès Televisió, ja que el televisarà la xarxa. I el partit de tornada previst de moment pel diumenge 7 de juny a les 4 i 10 de la tarda. Veurem si ja en els propers dies podem acabar de confirmar que aquest sigui l'horari definitiu del partit de tornada. Recordem que hi ha doncs, el torneig de l'Enxaneta, que és del que parlarem tot seguit, ja doncs ha canviat el seu calendari, els seus horaris de partits, per tal d'encabir la disputa d'aquest partit al llarg de la jornada de diumenge. I és que coincideix plenament amb la celebració els dies 5, 6 i 7 de juny, és a dir, la setmana que ve, amb aquesta 44a edició del torneig de l'Enxaneta. És a dir, que de l'Enxaneta partits a partir de 2:15 de la tarda fins ja a les 7 no hi haurà. De fet, després del partit del Vilafranca, la tornada del play-off, ja només hi haurà lloc per la cloenda, per l'entrega de trofeus i per l'exhibició de la secció de patinatge, també l'actuació dels Falcons. I ja que hem entrat en matèria amb aquesta Enxaneta, doncs avui ens farem ressò de la presentació que tenia lloc ahir a la sala d'actes del col·legi. Una Enxaneta que és tot un clàssic, que es presenta pràcticament sense novetats, sense variar ni canviar el que ja funciona. I en aquesta nova edició podríem dir que la gran novetat és la inclusió d'una nova categoria de la Maxifem, que és aquest equip de mares de l'escola, que també tindran la disputa d'un partit d'exhibició al llarg del cap de setmana. Per la resta, doncs hem de parlar d'aquests 43 equips, 15 categories, un esdeveniment, un cap de setmana atapeït d'hoquei patins, tot un clàssic a casa nostra. Anem a recollir protagonistes i comencem pel director del col·legi, Senen Ullate.
La veritat que per nosaltres és un plaer poder fer aquí la presentació per l'escola. Com deia el Berni, fem un bon encaix, no? Encaixa perfectament el que vol fer el Club Patí i els objectius de l'escola, no? I la veritat que quan tu veus que són 44 edicions, això avui en dia és un petit miracle, ja us ho dic. 44 edicions amb gent implicada, quan tu veus allà baix com ho treballen, com s'hi posen per amor al hockey i per amor al club, és un miracle i s'ha d'agrair, Berni, i tots els del club, sí? I al final això representa la família que volem inculcar aquí a tots els alumnes. Són 44 anys i aquests anys que aquest és el meu segon any com a director, quan venen exalumnes i això, una de les coses que recorden tots és l'Enxaneta. Tots. En parlem, fem trobades i tots ho recorden. I això vol dir alguna cosa. Jo crec que també vol dir que s'associa a l'Enxaneta, no? Arriba el juny, final de curs, arriba l'estiu, però també moltes altres coses. Sí. Per tant, per molts anys Enxaneta.
I anem ara a escoltar també una altra de les autoritats que intervenien al llarg de la presentació, una de les moltes que intervenien. Anem amb el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons, que es desfeien elogis cap a aquesta Enxaneta.
Jo també començaré amb els 44 anys. Tothom parla dels 44 anys i jo no podia ser menys. Això vol dir que vam començar l'any 82. De forma ininterrompuda hem tingut un torneig cada any. No sé si la pandèmia vam reposar o no. No va haver-hi Enxaneta, però amb l'esperit sí. I ara parlaré de l'esperit de l'Enxaneta. Això va fer pensar aquests 44 anys que a la Federació Catalana de Patinatge, i aquests dies ho he anat dient, d'aquí 4 anys escassos farem 100 anys d'història. Vam néixer el 1930, el 2030 farem 100 anys. I l'Enxaneta, el 2031, un any més, després dels 100 anys de la federació, farà 50 anys. Això vol dir que aquestes dates, aquests anys que han passat, em fan pensar doncs, en resiliència, em fan pensar en fortalesa, i això vol dir que hi ha un esperit de l'Enxaneta. Existeix un esperit de l'Enxaneta, perquè si no això no hagués estat possible. I aquest esperit de l'Enxaneta no es manifesta només quan fem el campionat, també es manifesta en el club organitzador. Perquè persones que venen de llocs diferents, d'edats diferents, que pensen diferent, que tenen inclús visió de la vida doncs, diferent, es troben a dintre un pavelló per fer esport amb un objectiu comú, que és gaudir, fer gaudir, créixer junts, fer amics, i tota aquesta sèrie d'elements que fan que l'Enxaneta sigui diferent. I aquest és l'esperit de l'Enxaneta. Un esperit que ha perdurat durant tots aquests quasi 50 anys d'història.
Doncs també abans d'acabar recordar que durant la presentació la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Vilafranca, Gemma Romeu, ja va confirmar que al llarg de l'Enxaneta tindria lloc la inauguració dels nous vestidors de la poliesportiva. Fins aquí el programa d'avui. Tornem demà per parlar de bàsquet. Adéu-siau, que vagi molt bé.
Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.